L'alcalde va anar a Banyeres de Luixón. No sabem si el regidor Moliner també hi va anar o no. Pep Moliner, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
En Pep Moliner va anar a Banyeres, a Banyeres de Luixón.
Va anar a Banyeres de Luixón.
Hi havíeu anat alguna vegada?
Jo no hi havia anat mai. I em va impactar molt veure el cartell a l'entrada del poble de Sitges.
Que encara mantenen allò que diuen.
Que encara mantenen, i va ser una experiència realment molt positiva, de molt poc temps, perquè tot just hi vam ser un dia, però va ser molt profitosa, doncs.
O sigui que l'entrada de Banyeres de Luixón encara hi ha allò, vila germanada amb Sitges, etc.
Sí.
I algú se'n recorda de Sitges a Banyeres de Luixón?
Jo crec que bueno, un parell de persones amb qui jo vaig tenir un moment doncs, d'intercanvi.
Mm-hmm. Amb qui vau parlar? Doncs sí, regidor? Amb algú de l'Ajuntament?
Bueno,
era
una persona concretament d'un bar-restaurant, una persona d'origen de Gadità, de Cádiz, que bueno, havia treballat aquí a Sitges en un restaurant.
Caram.
I per tant, bueno, sí.
De Cádiz a Sitges i de Sitges a Banyeres de Luixón.
I de Sitges a Banyeres de Luixón, i ara està allà i bueno, i té un negoci allà, a Banyeres de
Luixón. Com és Banyeres de Luixón? Per aquells que ja diríem que d'una forma generacional, perquè com que han passat tants anys des d'aquells intercanvis d'aleshores i no sabem si algú així de motu propi o si haurà acostat a la reina dels Pirineus, com és Banyeres de Luixón?
Home, Banyeres de Luixón, a mi m'expliquen que l'estiu és floral, és molt verda, és encantadora, i a l'hivern és encantadora també, però els dies que vam anar plena de neu... Però guarda aquella essència, jo crec que encara dels anys 60, 70, 80, un poble petit, no molt renovat pel que fa doncs, a les infraestructures, tot segueix molt com era abans. No? Per tant, aquesta riquesa doncs, encara la manté, i és un poble, la veritat, preciós, de muntanya.
Sitges s'ho torna a plantejar per què?
Sitges s'ho torna a plantejar, en primer lloc, perquè està el pla de mandat, és a dir, quan jo vaig assumir la regidoria de relacions institucionals, també de participació ciutadana i joventut, però en clau relacions institucionals, doncs amb l'alcalde i l'equip de govern vam considerar necessari doncs, tornar a reprendre doncs, l'activitat pel que fa referència als agermanaments. També per aquest objectiu, no?, de Sitges, de Catalunya, no?, d'obrir-se doncs, al món, a nivell internacional, i per tant també doncs, aprofitar aquests intercanvis que tenim per tornar a fomentar doncs, aquelles experiències que, com bé explicaves a l'inici de l'entrevista, doncs, van tenir una certa repercussió a la vila de Sitges i també sobre la seva població.
Ho pregunto per si ara té sentit. Clar, un agermanament que es va plantejar fa 30 anys enrere, quan precisament allò de travessar la frontera era ja tota una aventura també per moltes generacions. Ara estem en un món global. Plantejar un agermanament ara, quin sentit final ha de tenir?
Bueno, jo crec que els agermanaments és forma part també d'aquesta simbologia de cada vila, no? És a dir, jo crec que si existeixen, doncs no es poden obviar, no? I per tant, bueno, és una manera de que la gent de Sitges que i la gent de Luixón, que ara hi ha moltes més eines, les xarxes, doncs, per viure en aquest món global i per viatjar, doncs, que abans, com bé deies, no existien, però sí que a nivell cultural, a nivell educatiu, jo crec que encara guarden els intercanvis aquesta riquesa per ensenyar als més joves, no? Als més joves, però també a la gent més gran, no? Doncs que pot tenir doncs, un record d'antigues experiències o de la vila de Luixón o d'altres viles amb qui nosaltres tenim unes vinculacions històriques importants, no?
Perquè quan es decideix recuperar, es va buscar, hem de suposar, el darrer testimoni, i no sabem si existeix molta documentació o si d'alguna manera l'Ajuntament com a institució en el seu moment va signar alguna cosa de la qual se'n pugui agafar el fil, o veritablement cal fer més o menys les coses de bell nou aquí.
A veure, jo crec que la vinculació històrica i també documental també hi és. Jo no hi he tingut accés ni tampoc m'he parat a mirar tot el que hi havia abans. De la mateixa manera doncs, que llegies doncs, a l'article de la Ploma d'Or, jo també ho he fet, no? Llavors, bueno, una mica documenta sobre el que havia existit abans, però des de la pròpia regidoria. Llavors jo crec que és important doncs, no partir de zero, guardar aquestes vinculacions històriques, però sí sigui, intentar doncs, reprendre tot allò que nosaltres ens en puguem aprofitar de l'Oixón i allò que la Vila de Sitges es pugui aprofitar també d'aquest intercanvi, no? Com et deia abans, no? A nivell d'intercanvis a nivell de gent gran, que la regidoria ara de Benestar i Família doncs, està, com bé sabeu, doncs, promovent doncs, aquestes visites doncs, a nivell cultural, pel territori, doncs, bueno, podria ser una eina per també explorar de fer-les a Banyeres de l'Oixón, no?
Amb qui es van trobar vostès allà?
Miri, nosaltres ens vam trobar allà amb la responsable de Cultura i Educació de l'Ajuntament de l'Oixón, amb l'alcalde de l'Oixón. Llavors també, a banda de parlar pròpiament de temes específics entre consistoris, també vam anar a visitar el Festival Internacional de Cinema de Sèries de sèries de televisions de l'Oixón, no? Per intentar...
Que el celebren doncs, més o menys en aquesta època? O...
Ells el celebren, sí, més o menys en aquesta època. Llavors jo crec que bueno, ja que l'Oixón també té un festival, doncs seria important que a través del nostre festival, doncs si alguna sèrie de gènere fantàstic, això certament ho ha de treballar l'equip del festival pròpiament, però bueno, la regidoria també va entendre que era important doncs, aquests lligams culturals i més si tenien un festival per poder-se'n aprofitar, no?
Quin balanç, o com a mínim, quina percepció creuen que va tenir la gent de l'Oixón de la visita de la delegació sitgetana? Si d'alguna forma els va sorprendre que Sitges tornés a recuperar aquesta iniciativa, si se l'esperaven, si... Vaja. Quina sensació van tenir?
No, jo crec que va ser molt positiva, a més perquè l'alcalde Forns ja havia mantingut prèviament un contacte amb l'alcalde de l'Oixón i van estar parlant doncs, no? de l'intercanvi i del que s'havia fet en el passat, no? I els dos consistoris doncs, va ser molt fàcil trobar un punt de partida inicial per trobar-nos a través d'aquesta visita i per començar a plantejar temes que beneficien aquest intercanvi, no? Per exemple, ells tenen doncs, unes instal·lacions pel que fa a l'esquí, per exemple, municipals, a més, doncs, que són molt, molt interessants de viatjar, és a dir, per fer tot aquell aprenentatge al voltant de les activitats d'hivern, de la neu, i nosaltres tenim doncs, la costa, tenim... Per tant, jo crec que conjuga molt bé doncs, aquest espai d'intercanvi.
Aquesta estació de Superbanyeres és municipal?
És municipal, sí, jo no ho sabia. I ens va sorprendre molt, bueno, com o sigui, l'organització del que envoltava doncs, aquesta estació era realment interessant de conèixer i si s'agafa des d'una de les places del centre, per tant la gent surt de casa, agafa els esquís i puja cap a dalt. No, és interessant de veure, sí.
S'ha marcat més o menys un calendari per poder posar en marxa actuacions?
Sí, nosaltres ara estem parlant amb la regidoria a nivell intern, vam parlar prèviament al viatge amb la regidoria d'Educació, per intentar portar a valoració en el Consell Municipal Escolar de Sitges què els semblaria reprendre l'intercanvi. Jo crec que la resposta va ser positiva, atenent sempre que aquests intercanvis no han de suposar, i més amb la situació actual, un sobreesforç per les escoles municipals, en cap cas, però jo crec que sí que hi ha fons que destinen doncs, en aquests intercanvis entre gent jove, entre escoles, en el qual hem de inspeccionar per tal que ens puguin ajudar amb aquests intercanvis o d'altres, no? Però bueno, com deia, com tenim com estem agermanats, jo crec que és important doncs poder aprofundir en aquest agermanament, no? A nivell cultural també hem parlat amb la regidoria Cultura per veure com podríem doncs una mica intercanviar processos, idees i projectar en el futur proper, si pot ser doncs algun tipus d'activitat conjunta, i després doncs el tema també de la gent gran, no? Com bé apuntaves abans, no? Mirar a veure com ho podem vehicular. Està en una fase molt inicial. Vam anar a presentar doncs, aquesta proposta d'intercanvi i jo crec que a través d'aquestes tres regidories i a través també de l'aportació que pugui fer el Festival de Cinema podem dibuixar una bona experiència perquè fa aquest agermanament sense cosa alguna.
Hi havia una altra població agermanada que era Andorra de Terol.
Correcte.
L'Ajuntament també es planteja alguna cosa en aquest sentit? En el sentit del que va ser en el seu dia també l'agermanament amb Andorra de Terol, i si hi ha alguna forma més o menys equivalent de poder plantejar encara alguna activitat relacionada amb Andorra de Terol?
Andorra de Terol. Bé, Andorra de Terol és similar al cas de l'Oixón. Nosaltres també forma part del paquet d'agermanaments que nosaltres volem potenciar. De fet, jo crec que amb els actes que que aquí a l'Ajuntament cada, em sembla, bianuals, cada dos anys
es produeix amb la comunitat,
aragonesa de Sitges, la comunitat manya de Sitges, doncs vulguis o no també guardes una certa vinculació ja amb les arrels del poble aragonès a través d'Andorra de Teruel i dels seus ciutadans que van néixer allà i ara viuen aquí a Sitges, no? I les seves famílies. Nosaltres volem seguir potenciant aquest intercanvi, tant que sí. De fet, no sé si aquest any, però a mi l'any que ve m'agradaria també visitar in situ doncs, la població andorratoral, que jo no la conec, i també parlar amb els responsables per tal de veure com ho podem vehicular. Just la setmana passada vaig estar reunit amb el president de la comunitat aragonesa de Sitges per dir-li que aquest any doncs, es farien els actes del Pilar i aquest any doncs, es realitzaran, i que l'Ajuntament hi donaria el suport doncs, que venia a donar els últims anys i que seguirà apostant per aquesta festivitat.
Mm-hmm. L'Ajuntament es planteja algun altre agermanament, o a hores d'ara n'hi ha prou amb recuperar aquests dos, que eren els històrics?
A hores d'ara n'hi ha prou. De totes maneres, tenim un altre agermanament en una vila de Grècia, que estan interessats en agermanar-se amb nosaltres. Després també una vila de Rússia que també es va interessar.
És a dir,
hi ha hagut sol·licituds per...
Una vila de Rússia.
Sí, jo al principi d'entrar a regidor a través del magnífic Toni, com a cap de protocol, em va comentar que hi havia una vila
que no és ni Moscou ni Sant Petersburg.
No és ni Moscou ni Sant Petersburg, és una població de costa que em va dir que estava interessada en estudiar la possibilitat de l'agermanament, no? Home, és una vila molt, 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 molt bonica la que vivim, i per tant...
Perquè des del punt de vista de la vostra condició i del coneixement que en podeu tenir, està agermanat amb alguna vila, suposa poder accedir, no sé, a alguna mena de programa en especial des d'un punt de vista d'institucions superiors, d'ajuts, o no hi ha res contemplat en això des d'un punt de vista...
Jo crec que és un tema simbòlic, però a través del qual aquests intercanvis, sobretot a nivell internacional, sí que pots optar a entrar a programes doncs, de que fomenta l'intercanvi entre no tant entre poblacions, sinó entre joves o entre gent gran. Jo crec que és més una aposta, és més una aposta cultural de la vila, no? Per promocionar-la.
Sou el regidor de joventut. Si haguéssiu de fer una radiografia de la joventut sitgetana en aquest context general, on més o menys tothom està força preocupat per la situació laboral de la joventut i per les sortides professionals que pot tenir la joventut, el que veieu des de la vostra posició és molt semblant al que llegim a la premsa i als mitjans?
Jo crec que sí, tot i que Sitges afortunadament té uns índexs d'ocupació més baixos que la mitja, per exemple, comarcal, o que la mitja a Catalunya, perquè em sembla que estan situats al voltant del 10-11%. Per tant, jo crec que tot i aquesta especificitat que tenim per tenir el tipus de teixit econòmic que tenim a la vila i turístic, jo crec que sí, que els joves de Sitges segur que estan patint doncs, les conseqüències d'aquest impacte que té la crisi tan ferotge sobre la ciutadania, però especialment sobre els joves, no? Jo sempre dic que el jove és un dels col·lectius més desafavorits que hi ha. És la joventut més preparada de la història, això ho heu parlat molt a les tertúlies d'aquesta ràdio i se'n parla arreu. però és la joventut que té menys oportunitats, no? I per tant, conviure amb això és conviure amb un desànim, no? I per tant, per atacar aquest desànim, el que hem de fer és des de les entitats, des dels ajuntaments, des de l'administració, és dotar d'oportunitats als joves, no? Nosaltres aquí, bueno, sempre és complicat, perquè bueno, hi ha el pressupost que hi ha i joventut no és una regidoria d'aquelles que té un impacte molt directe sobre actuacions que es fan, perquè intenta ser molt transversal, com participació, no? I que totes les regidories doncs, tinguin al cap que hi ha joves que necessiten de la seva ajuda, no? Però el que intentem és anar fent sobretot aquelles coses que potser s'emmarquen dins l'educació no formal complementària, doncs per ajudar-los en aquests processos de créixer, no? Però sí, la radiografia que fa és molt complicada, és molt complicada.
I fins a quin punt des de un àmbit tan específic com pot ser una regidoria de joventut es pot, no sé si dir, reconduir o es pot plantejar alguna certa esperança de sortida professional o d'assessorament d'alguna mena?
Bueno, com dic, és complicat. El que sí que hem d'intentar des de les regidories és doncs, intentar a través dels plans locals de joventut, que és una eina doncs, que parteixen arran del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que es va fer l'any 2000 i que bueno, s'ha anat allargant fins al 2020, i a través d'aquests plans locals de joventut doncs, intentar atacar les necessitats directes dels joves, no? Abans potser es feien polítiques de joventut que hi havia un regidor, però aquí a tot arreu, que es pensava que fent tallers de teatre solucionaria aquella especificitat del jove i es vinculava més a actuacions culturals, i ara el que hem de fer és doncs, intentar que l'oficina d'habitatge funcioni, intentar que l'oficina d'ocupació funcioni, intentar penjar ofertes a l'espai jove de l'oficina d'ocupació juvenil, intentar fomentar els cursos de monitors, de vincular els joves al sector doncs, també de l'associacionisme, del lleure, per intentar doncs, créixer i fomentar aquest esperit crític que el jove ha de tenir.
Un punt de vista què? Més pragmàtic de les coses?
Sí, potser sí.
Més d'acord amb la vida real i amb les necessitats que poden formular els joves?
Més d'acord amb la vida real. És a dir, hi ha d'haver-hi una atenció al jove especialitzada doncs, amb l'oferta cultural, amb la política doncs, de descomptes per segons quins actes o per agafar un avió o per... però hem d'atacar sobretot des de les regidories l'impacte a la seva emancipació juvenil, no? És a dir, a tot allò que faci referència al preu de l'habitatge, a l'ocupació, i llavors el que hem de fer els regidors de joventut d'arreu és fer xarxa per intentar vehicular les polítiques de joventut cap aquí, no?
De tota manera, més d'on pensarà, es pot intentar fer alguna cosa en polítiques d'habitatge, però és evident que si el jove no aconsegueix feina ho tindrà tan difícil com ho ha tingut sempre.
Exacte.
No?
Abans la prioritat de les administracions públiques eren les polítiques, per exemple, d'habitatge, és a dir, intentar amb els preus que hi havia desorbitats, inflats, doncs intentar que un jove es pogués emancipar. Per tant, la política està centrada en l'habitatge. Ara l'emancipació no passa perquè els joves se'n puguin anar a viure, sinó perquè el jove pugui trobar feina, no? Llavors plantejar-se si se'n pot anar de casa d'uns pares. No?
Perquè partint de l'experiència del dia a dia, en algun moment us ha vingut al cap, no ho sé, una reflexió més aviat molt militant o molt radical en el sentit de dir, bé, què pot fer un ajuntament o què pot fer un municipi amb immobles desocupats, immobles deshabitats, tenir un parc, ser coneixedor del nombre d'immobles que estan deshabitats, posar-se en contacte amb aquests propietaris, saber que hi ha moltes persones que poden estar interessades en poder accedir a una vivenda i que hores d'ara no poden, tot i que aquella vivenda està permanentment buida. Suposo que al cap venen moltes coses per desllorigar una situació així, no?
Al cap cada dia venen coses, i quan ets regidor és la teva responsabilitat i la teva feina, El que passa que totes aquestes coses no depenen de la major, en el dia a dia de l'administració més petita, que nosaltres impacten sobre nosaltres moltes competències, però n'hi ha algunes que són molt importants que no les tenim ni crec que les tinguem. Aquesta és una d'elles, Vull dir, jo crec que hi ha molts estaments que entren a joc amb això, i per tant qualsevol canvi o qualsevol iniciativa ha d'estar revisada per moltíssims organismes, no? Però i tant que jo em plantejo el tema de l'habitatge. De fet, parlo força amb la regidora Elena Redondo, del qual depèn l'oficina d'habitatge, per intentar, doncs, i com ella ja va anunciar en el darrer ple, si no m'equivoco, doncs que ja estava, a petició d'una pregunta de la CUP, ja estava intentant fer aquest dibuix de la situació de l'habitatge Sitges i a veure com podíem atacar el tema de l'habitatge social, però com bé deies, Vicenç, no, el tema de l'habitatge a mi em preocupa ara relativament. Em preocupa molt més la feina.
La feina.
La feina. La feina, la feina, l'oportunitat dels joves.
Feina i habitatge són els dos temes que preocupen més ara, els joves?
Feina, habitatge, jo crec que...
Jo crec que feina. Feina.
Jo crec que feina. Jo personalment...
Sí, sí, sí. No, a partir de...
Bueno, jo crec que la feina en aquests moments i sobretot les oportunitats, i el que preocupa és el futur, no? És a dir, aquests programes que veiem dia a dia sobre joves que se'n van a provar sort i que resulta que no és tan fàcil trobar la sort en països que sembla que sí, recordo un programa del diumenge passat a la tele que parlava del cas de Noruega, no? Jo crec que
bueno, sí, dels que anaven i dels que després els passaven els mesos i un cop havien passat els mesos no podien continuar a Noruega perquè directament havien de tornar cap a casa.
Exacte, jo crec que cada dia surten més joves i per tant jo crec que la nostra principal acció és això, foment d'ocupació juvenil, ajuda directa a l'emprenedor, si cau que se'l torni a ajudar. És a dir, jo crec que hem de fomentar tots aquests esforços, doncs, amb això, amb l'emprenedoria. De fet, el Haiku Emprenedor va ser una bona iniciativa i jo crec que hem d'anar per aquí, els municipis, no? Això són petites pedres que després, en el temps, sempre resulten bones. El que passa és que, bueno, a aquests emprenedors no se'ls ha de deixar caure. Llavors, trobar totes les eines per conjugar tots aquests elements, doncs és complicat, però jo sóc optimista amb això.
Tot i el vostre optimisme, és cert que hi ha una sensació... I no sabem, potser exagerado o no, però que matisi el regidor que cregui, que no hi ha futur. Ara, per allò de dir, algú mira endavant, endarrere, als costats, i diu, no veig, no veiem. Hi ha aquesta sensació?
Hi ha sensació de... Hi ha aquesta sensació instaurada entre nosaltres. Però jo sóc dels que penso que sí que tenim futur, no? Jo tinc dos filles molt petites. I perdona'm, Laura, molt no. Sitgetanes que jo, perquè ja han nascut aquí i tot, I jo els hi veig molt futur, perquè, o sigui, ahir sentia per la ràdio un professor que deia, escolta, jo fa 50 anys, un filòsof deia, jo fa 50 anys, per anar de Lleida a Barcelona, anava amb uns 600, i havia de parar a dormir, perquè no hi havia carreteres, no hi havia res, i trigava molt temps en fer-ho tot. Avui els nens, els joves, tenen totes les eines per viure millor. Les eines les tenim, les xarxes, no sé, tot està molt millor que fa uns anys, no? I aquella societat d'abans se'n va sortir. Doncs jo crec que nosaltres també ens en podem sortir, no? Perquè ja et dic, els elements els tenim. Ara bé, aquesta sensació instaurada d'aquest pessimisme en el que la gent no veu el futur,
que també té raons
de pes per fer-ho, potser també forma part de que som una societat, he de trobar la paraula bé per definir-la, però més no sé com dir-t'ho, perquè no vull dir imprudent, no, vull dir que som una societat... jo crec que abans hi havia més bona fe, i falta bona fe, falta bona gent, falta persones que animin, falta que els mitjans de comunicació ajudin, falta que no s'apuntilli només sobre tot allò que ens va malament, falta que els mitjans recullin tot allò que va bé. Perquè l'impacte que té la televisió, la ràdio, els mitjans sobre els nens també és molt gran, no? I per tant falta optimisme, falta desprendre optimisme. La situació és molt complicada, però no es pot dir que una societat, i menys el segle XXI, no tingui futur. Un no s'ho pot dir, això, perquè el tindràs millor o pitjor, però el futur el tindràs, i el que hem de garantir nosaltres és que la gent pugui viure amb tranquil·litat i pugui viure millor. Nosaltres no dic els regidors, dic nosaltres, dic el Pep Moliner, el Vicenç Morando, nosaltres hem d'intentar, doncs, en el nostre dia a dia, que la gent generar optimisme, no? És molt complicat. Jo sé que que per exemple la classe política, doncs, estem molt, molt tocats. Dic estem perquè el ser regidor d'un grup municipal me'n considero,
sí,
no?
Formeu part.
Formo part. I sí que estem molt tocats, però sóc dels que penso que no tot s'hi val per fer mal a l'altre. I amb això hauríem de canviar tots.
Sou el regidor de Participació Ciutadana. Diguem de que en aquesta època de xarxes socials, en aquesta època 2.0, en algun moment també, i en alguna d'aquestes audiències públiques que s'han vingut celebrant, de nou s'ha posat si no en qüestió, si s'ha tornat a posar sobre la taula quina seria la forma més ideal de poder vehicular totes aquelles demandes, precs, suggeriments que la ciutadania pot tenir a l'entorn de determinades coses. Més que res, perquè enguany també Sitges ha viscut el naixement d'una plataforma que ha vingut donat, entre altres coses, per el Boca Orella i per el neguit que han tingut, en aquest cas, molts sitgetans i sitgetanes davant d'una situació específica com és la qüestió dels impostos. Fins a quin punt el fet o aquesta terminologia de participació ciutadana en la vida real es pot veritablement posar en pràctica fins a les últimes conseqüències o no, o com?
Miri, jo quan vaig entrar a la regidoria de participació ciutadana vaig tenir molt clar que la regidoria de participació ciutadana és una regidoria totalment transversal. Per què dic això? Perquè anteriorment només el govern anterior de l'Ajuntament de Sitges, sinó altres experiències que hi ha hagut, crec que amb el nou concepte aquest de participació que s'estava, entre cometes, posant de moda al nostre país, es trencaven moltes expectatives, perquè es feien grans processos que després els resultats no es podien realitzar, no? I això me'n vaig adonar jo. Hem tingut experiències, doncs aquí a Sitges n'hem tingut, no? Per exemple, el Fòrum de Joves que es va constituir, que van haver-hi dues sessions i després doncs, no s'hi va donar continuïtat. Altres consells, vull dir, altres consells que eren informatius i no eren pròpiament de participació ciutadana, no? I per tant, és una regidoria que ha de ser transversal. És a dir, que el regidor de participació ciutadana i els serveis de la regidoria de participació ciutadana han d'anar impregnant els altres regidors de la necessitat d'obrir processos específics amb segons quins temes, no?
Això vol dir que tothom s'ho ha de creure.
Això vol dir que tothom s'ho ha de creure.
S'ho creu tothom, això?
Bueno, jo estic content perquè costa, perquè com les polítiques de joventut i la participació ciutadana són conceptes molt nous de la nostra democràcia, no? Per tant, la manera de fer política de fa 30 anys ara, doncs també és un tema generacional, doncs costa com tot, no? Però jo estic content amb els meus companys de l'equip de govern perquè a mi m'entenen, quan jo faig segons quins posicionaments, de que els processos que s'obrin i que es fagin han de ser consultius, però si no han d'anar bé, millor que no es fagin. Per això jo no.
Si no han d'anar bé, per qui?
Si no han d'anar,
o voleu dir, si no s'administren bé, clar, si no es porten bé, ho referim.
És a dir, clar, si no podem fer un bon seguiment, si no podem estar a sobre de les dinàmiques, si no tenim el pressupost per executar segons quines decisions que s'emanin d'aquests processos consultius, tu no pots dir que sí i després no fer res, perquè això no és un procés de participació.
En canvi, per un polític és bastant evident que esmentar o fer bandera d'un procés de participació ciutadana és sempre, diguem-ne, un rèdit electoral bastant evident.
Jo crec que és un rèdit electoral, però la gent, si no surt bé, no et perdona. Vull dir, i ara això ha de sortir bé. Per tant, per exemple, jo amb la CUP, per exemple, no, que cada ple a mi m'agrada molt, perquè això em fa sentir bé, perquè hi ha un altre grup doncs molt interessat en parlar de processos de participació ciutadana, no? Però no tot pot sotmetre's a consulta, és a dir, el ciutadà tria
perquè
governis, no? Bueno, perquè el ciutadà...
O on acaba la responsabilitat del polític i on comença la responsabilitat ciutadana, o quin percentatge agafa cadascú d'aquesta?
Ara has apuntat al debat que hi ha sobre la taula de molts regidors de participació o així, així en els diferents òrgans municipals.
És a dir, jo l'escollo vostè perquè mani...
Clar, és a dir, jo crec que el màxim òrgan d'exponent de participació ciutadana primer és un ple municipal. És a dir, allà els partits, doncs, el govern pot anunciar doncs, a tot el que s'està fent, hi ha un torn de preguntes dels grups de l'oposició, hi ha un torn de preguntes amb resposta dels ciutadans que poden venir al ple, i per tant allò ja és un òrgan de participació ciutadana. Tot el que es pugui fer després s'ha de vigilar molt bé, com bé apuntaves, quin és el límit d'un procés de participació i quin no ho és. Per exemple, les audiències públiques que fem sí que són una proposta de la regió de participació ciutadana, però normalment en aquestes audiències, a part de rebre les crítiques pertinents, les propostes pertinents, són informatives. Per tant, jo no et diré, Vicenç, les audiències són un excel·lent programa de participació ciutadana, són un excel·lent marc per trobar-te amb els veïns i per poder conversar i informar d'un projecte en concret, val? Què és un procés de participació ciutadana? Bueno, un procés de participació ciutadana pot ser el que es faci amb el tema de la toponímia al carrer Espanya i la plaça Espanya. Això pot ser un procés de participació ciutadana que hem d'anar treballant.
Si ara us preguntéssim per l'ideal d'aquest procés, sabent que en el seu moment, en el ple municipal, la moció sobre aquesta qüestió fou aprovada, correcte, en el sentit que ara de tornar al ple el posicionament de la Comissió de Toponímia sobre el particular i també aquell apunt que va fer el Partit Socialista sobre la necessitat d'obrir un procés de participació ciutadana a l'entorn d'aquesta qüestió. Si fos pel regidor i a partir del coneixement que pugueu tenir o del que creieu que hauria de ser això, la decisió final sobre el nom de plaça d'Espanya, carrer Espanya, hauria de sotmetre's a què? A una votació dels veïns, a una votació de tots els ciutadans de Sitges, a què?
Bueno, jo personalment crec que els carrers són propietat de tota la vila de Sitges.
De tota la vila de Sitges.
Jo personalment crec això, no d'uns
veïns. No dels veïns estrictament del carrer.
Partint d'aquí, què ha fet la regidoria de participació ciutadana després del ple municipal? Doncs hem elaborat una proposta, que nosaltres hem traslladat a la Junta de Portaveus. Per tant, els grups ja tenen una proposta de procés de participació ciutadana.
A l'entorn de?
A l'entorn de,
el nom del carrer Espanya i de la plaça d'Espanya.
I de la plaça Espanya. Ara són els grups, atenent aquest procés de participació que reclamava la regidoria, el govern, el PSC i també la CUP, és un document obert a esmenar. No és oficial, és un document de treball intern que hem apropat als grups de
l'oposició. Però l'oposició, un document redactat a partir del criteri que entén que haurien de ser tots els ciutadans de Sitges els que poguessin participar lliurement d'expressar si creuen que els noms de la plaça d'Espanya i del carrer d'Espanya han de ser recuperats o han de quedar tal com està.
Exacte.
Perquè bàsicament això seria un "està d'acord vostè en què tal, sí o no?" Pregunto,
seria això...
Des del punt de vista de la participació, la més planera que coneguem és allò de dir "està d'acord, sí, està d'acord, no", o ha de ser una cosa més elaborada.
Ha de ser una cosa més elaborada.
Més elaborada,
però jo defenso, com a regidor de participació ciutadana, i crec que els companys del govern també, que no ha de ser una consulta. Perquè una consulta...
Quina diferència hi ha?
Clar, una consulta té una consulta, tot allò que sigui consulta ha de demanar-se permís a Madrid perquè te l'aprovi o no.
D'acord.
Llavors, jo no
encara que es fes una consulta sobre això.
Encara que es fes una consulta sobre
d'acord.
Això.
És a dir, tot allò
una
que pugui...
Una consulta legal amb vinculant...
D'acord.
Ha de tenir un permís de
Entesos,
de Madrid.
Perquè l'Ajuntament el que s'hi pot fer és una consulta legal vinculant sobre qualsevol tema. Això ho pot fer l'Ajuntament.
Sí, es demanen permís
i es pot fer una consulta legal vinculant. Però el que aquí es planteja és...
El que és una recollida d'opinió.
És una recollida d'opinió.
I després...
Què en diem? Sondeig, regidor?
Una enquesta, una recollida d'opinió. A mi m'agrada dir recollida d'opinió perquè tu reculls una opinió i després serà, com ja diu la moció, serà el ple qui decideixi i els grups municipals si això es vota o no. Però,
una recollida d'opinió que en aquest cas no seria vinculant.
No seria vinculant. Seria una recollida d'opinió que seria el ple qui té l'última paraula i ja com es recull la moció.
D'acord.
Però com tot això està molt verd, deixem que no aprofundeixi més.
No, preguntem des estrictament del coneixement tècnic,
exacte,
és a dir, de les diferents modalitats que es poden posar en marxa
exacte.
A partir del, això sí que ho creu el regidor, que haurien de ser tots els ciutadans de Sitges
que poguessin
emetre l'opinió sobre això.
Tots els ciutadans de Sitges, però vull parlar prèviament, perquè com aquest és un document obert a tots els grups municipals, perquè jo crec que això, aquesta transparència que demana la CUP i que jo també defenso, que demana el PSC i els grups del govern, doncs es pugui traslladar amb un document consensuat i amb un procés consensuat per tothom. Això és el que jo busco. Ara, prèviament, vull parlar també amb el president de la Comissió de Toponímia, amb la Regidoria de Cultura, que he anat parlant també, perquè la Comissió de Toponímia, doncs, la Regidoria de Cultura hi té una vinculació evident, i per tant, bueno, treballar aspectes tècnics sobretot aquest procés.
D'acord. Hi ha una qüestió interessantíssima aquí, és entre el posicionament dels experts,
correcte,
entre el posicionament dels polítics,
correcte,
i entre el posicionament dels ciutadans.
Correcte. Correcte.
Esclar, intentant fer extracció de tot, quin dels tres hauria de ser?
Bueno, jo crec que no ha de ser. Jo crec que l'interès que preveu, encara que quedi molt bé i si soni molt polític, ha de ser el dels ciutadans, no?
És a dir, us preguntàvem per això, clar, quin dels tres, a l'hora d'escollir, què escull vostè? El que han dit els ciutadans, el que poden decidir els polítics o el que creuen els experts?
Bueno, jo crec que els experts ja han dit el que havien de dir, no? Per tant,
els polítics han de decidir encara el que hagin de decidir?
Els polítics tenen les eines per posar el procés sobre la taula i el ciutadà ha de decidir. Ara, després el ciutadà ha de decidir, el ciutadà ens ha de donar l'opinió. I serà el ple, doncs, com a òrgan de participació màxim, qui decideixi, no? Jo crec que és un procés.
Però s'ho preguntava procés... per això, eh? Des del punt de vista ideal, el regidor de Participació Ciutadana creu que, en el fons, serà el parer de la ciutadania el que hauria de posar-se, diguem-ne, a la capçalera de les prioritats a l'hora de...
Però com no és vinculant...
No, és clar.
Perquè és una recollida... Home, jo crec que, home, ja com, tal com es va com a setmana del ple i de la moció, home, posar al servei de la ciutadania un canvi de nom, i no perquè el canvi de nom sigui els canvis de noms que són en concret, sinó amb tot amb tots els altres que es puguin fer, doncs home, jo crec que és un pas significatiu pel que fa a participació ciutadana.
No deixaria de tenir un punt de paradoxal, ara si ens imaginéssim que la ciutadania vol, diguem-ne, en un percentatge especialment majoritari, que no es canviï...
Doncs no, doncs potser no es canviarà.
No vull parlar per parlar, això.
Jo no vull parlar en nom dels altres grups, no? Però, bueno, doncs potser els grups que estudin bé el que votaran després.
Extrapolem, però, la situació i ens imaginem en un futur on, també a partir del debat polític, en algun moment es pugui plantejar si la ciutadania pot decidir a l'entorn de determinats temes pressupostaris o determinats temes que formin part ja gairebé d'una forma exclusiva, a hores d'ara, de la gestió política d'un ajuntament. Això també es podria moure des del punt de vista de bé, és una opinió no vinculant, pot ser una opinió vinculant, que la ciutadania intervingui d'una forma decidida amb la seva opinió en temes de gestió que a hores d'ara estan en mans dels polítics i tècnics. Això pot ser també una aposta de futur?
Pot ser una aposta de futur. I, de fet, el govern municipal està receptiu a parlar de pressupostos participatius. Seria dir una cosa que no és certa si digués que no. Per tant, nosaltres aquesta proposta d'un dia obrir la gestió a la participació pública...
El problema és com administrar-ho també, això?
El problema és com es fa. Per tant, s'ha de fer una petita primer trobada, no?, amb les regidories afectades, la regidoria d'Hisenda, Participació Ciutadana, per veure, doncs, a començar a parlar de com es faria un procés si s'hagués de fer així, no? Jo sóc dels que penso també per això que el procés de participació sobre la despesa és correcte, però també m'agradaria que el procés de participació es fes sobre l'ingrés. Que els altres grups, a la ciutadania, doncs també ens ajudés a veure com podem recaptar més ingressos, etcètera, no? Per tant, bueno, jo crec que tot això està en una fase molt inicial, Vicenç, i per tant s'ha de començar a treballar, no? Però no descartem res pel que fa a aquest sentit.
Hi ha logística per fer tot això?
Ho hem d'estudiar, hem de mirar altres exemples. Sé que a l'Ajuntament de Rubí a fer un procés amb els pressupostos que pot ser interessant, i altres poblacions
en aquest sentit,
també? Aquest sentit, sí, i altres poblacions que jo doncs encara no he pogut ni el regidor d'Hisenda doncs estudiar en profunditat, però de ben segur que en els propers dies i mesos doncs mirarem de poder conèixer en primera mà aquests els processos, no? Perquè amb això sí que no podem fer volar coloms amb un procés com aquest.
O sigui que, en el fons, el primer que tindrem regidor serà, això sí que gairebé es pot assegurar, un procés de sondeig, de recollida d'opinió, que posarà en marxa l'Ajuntament a l'entorn de la qüestió de la plaça d'Espanya i del carrer Espanya. Això sí que gairebé es pot dir que
això,
és...
Això està molt madur.
Està molt madur.
Està molt madur.
Doncs tindrem ocasió de parlar-ne. Pep Moliner, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hem començat a l'Uixón i hem acabat la plaça d'Espanya. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.